Tot just 9:45, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres en Jaume Pla, l'Eduard Gené i també en Víctor Alexandre. Molt bon dia als tres.
Hola, bon dia.
I m'agradaria començar la tertúlia parlant d'unes declaracions que acabem de conèixer. Xavier Martorell admet que va encarregar a l'agència de detectius Método 3 una auditoria de seguretat per a Convergència Democràtica de Sabadell. En declaracions a RAC1, que ara escoltarem, l'actual director general de Serveis Penitenciaris i també president local de Convergència Democràtica assegura, però, que va ser un favor personal de l'agència i que en cap cas va ser un servei oficial facturat al Partit Nacionalista. Martorell diu que no contempla dimitir de cap dels seus càrrecs, volíem dir, i el que és l'afegitó, les declaracions de Martorell contradiuen el comunitat de Convergència Democràtica que va negar haver tingut cap relació amb Método 3 directament o indirectament. Ara el nostre company, en Raül Orgales, ens llançarà el tall i el podrem escoltar.
Vaig demanar un favor a una empresa que ho feia, però que feia un tema d'auditoria de seguretat, no ni de detectius, ni d'espies, ni de res. Una empresa que feia una auditoria de seguretat perquè en aquella localització, en aquell local de Convergència, tenien una sensació de que podien tenir alguna cosa. Vaig demanar que fos un favor perquè era una situació absolutament excepcional, el que jo no podia donar satisfacció a això, i per tant vaig demanar que no s'aturés, que em fessin el favor.
I tot això amanit amb una notícia que té davant l'Eduard Gené a La Vanguardia, que explica que hi ha un correu que vincula Martorell i Convergència Democràtica amb aquesta agència de detectius, un correu electrònic que a més va enviar des de la seva adreça com a responsable de seguretat del Barça en el moment en què estava en aquest càrrec de responsabilitat. Dit això, també hem d'explicar que aquesta setmana va haver-hi una executiva de Convergència Democràtica en què ell va posar el seu càrrec a disposició, perquè Cuap.cat va confirmar aquest extrem, tot i que Convergència Democràtica després ho va negar, però ens refermem aquesta informació que vam treure, i ara s'obre un nou escenari que podria tenir repercussions locals. Dit això, com sempre, el Raül gairebé podria tancar el meu micro i comenceu a parlar vosaltres.
Comencem molt tard i avui tindríem aquí
xitxa, tenim allò
molta. Jo tinc davant meu la fulla de La Vanguardia on apareix aquest mail, i vaja, jo diria que és el que diu aquí, almenys, és una cosa en fi, claríssima, no? Diu Xavier, o sigui, i escriu el senyor Marco amb el senyor Martorell. Xavier, recordaràs que varen fer fa poc un barrido, també això del barrido, a la seu de CiU a Sabadell, punt. Això ja està facturat. Home, jo diria que és una... En fi, això ja està facturat, senzillament t'està dient, em vas encarregar una feina i ja t'hauria facturat, sigui quina sigui la feina que sigui. Jo abans de començar la tertúlia comentava aquí amb els companys que, clar, hi ha coses a la vida que senzillament no es poden fer perquè alguna vegada o altra acabaran, doncs, fent vegada. El senyor Martorell, en el seu moment, compartia la regidoria de l'Ajuntament de Sant Cugat amb la seguretat del Barça. I jo comentava que el Barça és una entitat d'una potència i d'una, en fi, d'una envergadura tan gran que si una persona és l'encarregat de la seguretat del club no pot estar fent, sí que pot, nominalment, però realment no pot. I aquestes coses senzillament no poden ser. O sigui que a part de moltes de les coses que suposo que sortiran i en parlarem, és evident que hi ha un tipus de persones, que anava a dir personatges, que han de ser expulsats del món polític. És a dir, expulsats del món. Jo aquesta setmana em permetràs que si tinc un altre espai a la web del tot, doncs publico una columna que titulo Veïns. I parlo de veïns d'aquí, no? Parlo del senyor Torres, parlo del senyor Martorell, i parlo d'uns veïns que són els nens petits que aniran i ompliran tres sessions d'un concert per a nadons que es fa al Teatre Auditori, que són els veïns que després, suposo que d'aquí uns anys, seran els veïns adults d'aquesta ciutat, i esperem que no hi hagi masses dels altres veïns.
Qui vulgui continuar, ja ho sap. Jaume.
Però jo, en el cas del senyor Martorell, el que escoltava d'ell és que diu, ja està facturat, però ell diu, no, és que no va arribar a facturar, perquè entre col·legues vam li vaig demanar un favor personal, no en nom del meu partit, sinó en nom meu, Martorell. I al final va dir, bueno, doncs què fem? Diu, escolta, t'agrairé que no m'ho facturis, i en una altra ocasió ja tindré ocasió de també tornar-te el favor. I aquí no existeix cap factura, perquè diu que al final no li va fer. Va ser una cosa com entre col·legues, entre amics, i una cosa privada. Jo és el que he escoltat i que, efectivament, no apareix cap factura.
Però no canvia el fons de la qüestió. El fons de la qüestió no canvia. No sé si m'entens.
Home, el que canvia és que Convergència mai havia tingut de client l'agència aquesta.
Però quan Convergència Democràtica treu el comunicat aquesta setmana i diu no tenim cap mena de relació directa ni indirecta, i ara li explota això, no sé, és que són tants casos ja que acumulem, i ja no parlant només del cas de Xavier Martorell, en què veiem que hi ha un partit polític, sigui de la tendència que sigui, que ens diu una cosa i tenim a la setmana següent la cosa que la contradiu, i era previsible ja, perquè quan un polític diu A, després ens trobem la B, no? I en general, els polítics, i tampoc vull acusar tota la classe política, però és que arriba un moment que cansa, jo fins i tot aquests dies, no? Quan llegeixes els diaris, Método 3, Espies, no sé què, independentment de si pot ser una estratègia per debilitar el procés cap a l'estat propi, però penses, no?
No, perdona, és una estratègia que també...
Que també.
Però el que també serveix per això no eximeix que hi hagi l'altre. Clar, o sigui, quan un polític, quan un president de govern diu això no és veritat, salvo alguns casos, és com si et digués, hòstia, Jaume, acabes de posar la mà aquí al calaix de la caixa, i tu em diguessis, no, jo no la poso, només algunes vegades la poso. Home, és evident, és evident. I llavors aquí el problema està en que ha arribat un punt on... El gest del senyor Bárcenas a l'aeroport de Barajas, tornant de Canadà, és un gest que, com et diria, qualifica una època.
I tu saps que venia amb jet privat, a més a més?
No ho sabia, però... Mira, cap...
No m'estranya.
No, però qualifica, o sigui, vull dir, és un gest que qualifica una època. I no només del senyor Bárcenas, no només del PP, no només dels polítics... No, qualifica el desvergonyiment que s'ha produït en la societat en general. Perquè tots hi estem implicats, el que passa que n'hi ha uns que hi estan molt implicats i uns altres que en som, en gran part, els que rebem aquesta situació, els que la patim, aquesta situació, perquè, clar, no és petita cosa, jo puc dir, no sé, un dia, efectivament, li vaig dir a un lampista que no em cobrés l'IVA. Sí, ho vaig fer. Però, clar, d'això a altres coses, que hi ha un salt sideral.
No, però en el tema del cas del Bárcenas, jo no sé si això que apareix ara en primera pàgina a tots els diaris, d'aquesta llista que va fer i va declarar davant d'un jutge, ja preveient tot el que passaria...
I va dipositar en un notari.
Exacte, però si això... justifica, aclareix que és la mateixa llista que ell nega que hagués escrit, però no va negar mai que no existís. O sigui, diu, no és letra mia, molt bé, però els noms que apareixen allà i els donants que apareixen allà són els mateixos que ell va declarar davant de notari.
Víctor, com ho veus?
No, tens raó amb això que deies del cansament que produeix, doncs, les notícies contradictòries o que desmenteixen el que justament els polítics i determinats personatges doncs havien dit dies enrere, i al final això contribueix a un distanciament molt gran de la gent, de la ciutadania, perquè és que ja no sap a qui creure ni què creure, perquè quan algú surt desmentint, que s'ha de respectar la presumpció d'innocència, pot dir jo no és veritat, jo no he fet això és una cosa que es diu perquè se'n persegueix o pel que sigui, no? I en principi t'has de creure aquella persona, però si 4 dies després veus que aquella persona queda desmentida i no només diu, bé, d'acord, sí, ho vaig fer i ara ho reconec i tal, que això sempre es dignifica una mica la persona, sinó que a més, bé, és com si res, no? És a dir, no hi ha culpables, només hi ha soroll i per tant, clar que es produeix aquest distanciament, en qui confies? És difícil saber-ho, tot i que pugui haver-hi, clar que hi ha persones honestes, però és que al final, quan dubtes de tot, no? És allò, jo no, clar, sospito de tothom, perquè tothom és sembla que sigui procliu a deixar-se entabanar. En tot cas, en el cas del senyor Martorell, bé, es pot donar la circumstància, no en aquest cas, a qualsevol partit polític, que un partit polític no sàpiga el que ha fet determinat nom de la seva estructura de partit, no? Pot ser que a vegades un senyor fa per la seva via els seus negocis els seus tripijocs i compartit-ho desconegui, això pot ser. Jo no sé si aquest és el cas o no, no tinc ni idea. En tot cas, crec que el senyor Martorell arribat el cas al punt que ha arribat, jo crec que seria noble per part seva que es retirés. Si ens hem de centrar en el cas de Sant Cugat, que és el que ens ocupa, oi? I és el president de la secció local de Sant Cugat, crec que seria noble per part seva retirar-se d'aquest càrrec, perquè tot el que vingui després perjudicarà el seu partit. I si ell considera que el partit està per damunt, ja que és una persona destacada del partit, doncs és una cosa valuosa, crec que no voldria que es perjudiqués el partit per culpa seva. De manera que seria noble, seria honest, doncs que es retirés, que deixés que una altra persona ocupés aquell lloc i després si escampa o s'aclareix i resulta que ell no, vaja, tot el que ha fet ho ha fet meravellosament bé, doncs bé, no tindrà cap problema en continuar militant en aquest partit tranquil·lament i ja està, no passa res. Però el càrrec de responsabilitat esquitxa, evidentment esquitxa l'alcaldessa i esquitxa el govern municipal. Aleshores, a part dels factors humans que hi pugui haver, que és difícil, perquè, a veure, quan no coneixes algú, els dictàmens són més fàcils que quan coneixes algú, perquè hi ha vincles, factors humans, que saps? Nosaltres podem dir, home, aquest per què no acomiada aquell? Bé, però és que aquelles dues persones han tingut uns vincles de molts anys i no és tan fàcil, D'acord, però aquí estem parlant de coses molt greus i estem parlant de servidors públics, no d'una empresa privada on l'amo al final decideix què fa, sinó són servidors públics i aleshores la ciutadania té dret a saber què fa amb els seus diners, amb la seva contribució i què fan els seus gestors. I quan un gestor pot perjudicar la imatge del partit al qual pertany, doncs és bo que aquest gestor, amb un acte de noblesa, es retiri i deixi lloc a un altre.
Tu refereixes en el cas de la presidència,
sí.
No, la presidència de Sant Cugat.
Sí.
No el sé ara, director general de presons. Això és a part.
Bé, bueno, això pertany a una altra etapa. Sí.
No, penso que són dos àmbits diferents.
Per això, més el càrrec
d'aquí... Dos àmbits diferents, però
el càrrec de president d'aquí no retribuït, però, és una cosa...
No, però si no es tracta tant...
De la imatge, parlo.
Exactament, sí. Jo penso que no es tracta d'una qüestió com aquesta de dir... Però, a més, aquest senyor cobra o no cobra? No, és que davant de la opinió pública, el primer que s'ha de fer és intentar preservar precisament el seu partit, en aquest cas la Convergència Democràtica a Sant Cugat, preservar-lo d'aquell problema que es pot derivar del que ja hagi sortit i sigui sortit i sortirà en els diaris i en el exterior contínuament. Per tant, és preservar-ho. Per tant, si efectivament té una responsabilitat envers els companys, el que ha de fer és dir, jo em retiro i de moment estic fora, no? Que és el que haurien de fer la majoria. El que passa és que hem entrat en una dinàmica que realment és molt difícil, perquè és fàcil posar els noms en l'aparador públic, és fàcil, i és molt difícil tornar que aquests noms, suposant que es pugui demostrar que no era veritat tot allò que es havia dit i que va fer que aquella persona s'apartés, és molt difícil després reincorporar-se. Perquè una vegada fet això, el procés, primer que és llarg, i segon que a l'hora de la veritat sempre queden potser ombres que no defineixen ben bé què passa, no? Però, i així, és que trobaríem que el greu problema d'avui és que, com deia abans, la vergonya, el sentiment d'aquest de vergonya s'ha perdut a tota escala, des dels servidors públics fins a l'última persona que fa una feina qualsevol, s'ha perdut, i llavors tot sembla que sigui natural. Si tu examines la programació de televisió amb els programes de tipus, diguéssim, participació pública que es fan, és horripilant. O sigui, és un món, és un submón que sembla increïble que pugui existir i que, en canvi, té milions de seguidors. És que, clar, no és una cosa...
que sigui una cosa aïllada, que es produeixi... No, 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 és que són programes en què surten una quantitat de gent dient i fent i mostrant una moral i una vull ser moralista, en aquest sentit, que dius, això és impossible que pugui existir, i existeix en el carrer, al nostre costat, dia a dia. I això és terrible, terrible. Hi ha situacions en què serà mentida com es puguin mantenir. I és que clar, estan dintre del moll de l'os de la societat, encalat.
Bé, però la corrupció en general, el cas Bárcenas, és tan monstruós que aquest és importantíssim que resolguin una vegada, perquè això és gravíssim.
Veus, es fa el primer Estado de la Nación que sí. Participa el senyor Rajoy, i de la seva boca ni una sola vegada surt el nom Bárcenas.
No, i va dir, no ho vull dir perquè no correspon. Això és una definició infantil.
Això et demostra...
Com pot dir?
Bueno, però això et demostra...
I l'altre li havia preguntat per Bárcenas i l'altre li contesta, però sense dir el nom del personatge.
Clar, per això et dic, això demostra fins a on hem arribat. Clar, quan un president del govern d'un partit determinat, amb majoria absoluta, és capaç de diguéssim, lliurar-se d'aquesta manera tan... Dius, malament, és que és impossible, no pot funcionar. Al contrari, surt, teòricament, reforçat dels dos dies de debat.
Al contrari, sí, que diu surt que
reforçat,
va.
Surt reforçat, és increïble, quan tothom sap, o menys jo estic convençut, de que aquí el que hi ha és una guerra interna a mort, dins del PP. No ens oblidem que el senyor Bárcena ha estat en quatre presidents del PP. En quatre. Ha estat amb el senyor Andrés Mancha. Ha estat amb el senyor Fraga.
Amb el Mancha ja era?
Sí, ja hi era.
Imagina't, eh?
Sí.
Jo no havia ni nascut, probablement.
Clar, ha estat 31 anys.
El Fraga era el fundador.
Ha estat 31 anys. No, i a més el Fraga no que havia estat amb aquests quatre presidents, amb l'Aznar i tal, sinó que, a més, en un moment determinat, el Nández Manja el va voler treure i el senyor Fraga li va dir no.
El rehabilita.
Vull dir que... Clar,
i el que va treure va ser el Nández Manja.
Exactament. Aquest senyor, que jo vaig dir en una altra intervenció en aquesta ràdio, que porta un abric i un pentinat clavat en els gàngsters de Chicago, Al Capone, tu veus aquell personatge i és que, clar... és de pel·lícula, jo, no? Víctor, podríem fer una pel·li?
Pots traslladar.
Però al final explotarà això a partir del dilluns, no, amb les relacions que ha de fer davant del jutge, ha d'explotar això, perquè...
Bueno, la qüestió d'aquesta del Paces és, si vosaltres parleu, jo aixeco aquí la demanda, i aquí tothom...
De fet, és la mateixa estratègia que Diego Torres. Diego Torres es guarda la munició, se la guarda no sé on, suposo que no a casa seva, perquè seria el primer lloc on l'intentarien pispar la informació, se la guarda. Quan veu que el fotran amb ell a terra, doncs diu, escoltin, jo me'n vaig, però arrossego a tothom, i ja començo a arrossegar la infanta, que jo no entenc com l'han cridat a declarar. I no poden implicar el rei perquè té la inviolabilitat aquesta jurídica. Però vaja, ja arribarà, no, és greu.
Per cert, escolteu.
Inviolabilitat, no sé si ho he dit bé ara, és que porto un matí molt boig.
Inviolabilitat.
Això, perdó, ja és que ja he sentit, dic, no ho deia bé.
Una cosa, jo vull fer un comentari sobre indirecte, però que digui, una vegada, que el Pere Navarro digui una cosa intel·ligent, hosti, se li posa de sobre.
Home, però és que amb els problemes que té dit però, el seu propi partit, però, diu,
una vegada que diu una cosa que pensa moltíssima gent,
sí.
D'acord, però no, en aquest moment no tocava, perquè amb els problemes que té el seu propi partit...
Però les declaracions de Pere Navarro, i ahir el vaig escoltar en el programa de l'Oracle de Catalunya Ràdio, demostra que continuen creient en el projecte d'Espanya al 100%. Primer, diu, el rei ha d'abdicar, per tant, el PSC... gairebé es declara monàrquic. Ell va després matisar que diu que republicà, no, però està admetent que la monarquia els hi va bé. Després, defensant la idea d'Espanya, i jo pensant, home, mirin les enquestes, els resultats que els estan donant, jo no sé si els hi convé seguir aquesta línia, però vaja, em vaig quedar parat, perquè de PSC allà...
Són l'escolanet de Ciudadanos i del PP.
I les declaracions del senyor Guerra?
Ara ja estava pensant jo.
Algun comentari sobre el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió que es va fer públic ahir? Esquerra Republicana és la primera força en intenció de vot davant de Convergència i Unió I, això sí, a l'hora de fer la cuina dels resultats, CiU perdria escons però quedaria primera, Esquerra Republicana pujaria fins als 27-28, el PSC es quedaria amb els que té però podria baixar, el Partit Popular 16-17, Iniciativa 12-13, Ciutadans 11-12 i la CUP 4-6.
El fet que no en baixi cap sí. És que puja l'independència. Ho dic claríssim, que els que perden... Els que perd Convergència, els guanya Esquerra.
Puja la independència i es trasbassa a l'espanyolisme.
I puja la CUP.
I puja la CUP sí. Independència.
No, dic que es trasbassa.
Sí,
si mires els números de PP i de Ciutadans, els anteriors i els ara sumes...
Però el que guanya Ciutadans, el que guanya Ciutadans ho perd PP. Sí, amb sí. La qual la dreta queda igual. I Convergència perd... votants per què? Perquè la gent que vol segur que vol anar de cara a la independència apoya Esquerra.
De fet, la gent que dona suport a la independència està per sobre el 50%, els que estan en contra és un 20% aproximadament. No tinc ara les dades aquí davant, però tampoc es mouen gaire.
54-55,
un punt avall.
Hi ha qui s'esvera una mica quan veu que Ciudadanos puja perquè pensa, ostres, però clar, és un partit que tenia 3 diputats i que ara en té 9 i que pot pujar... el desgrat del PP, per sort en aquest cas, oi? Sí. Però jo crec que no cal esverar-se perquè és normal que això passi. És a dir, en un context on Catalunya, des del punt de vista nacional, estava estabornida, no hi havia reacció, era submisa i anava fent, no calia, vaja, no hi havia lloc per a aquests partits ultranacionalistes espanyols en les conteses electorals, perquè no cal, quan el dominat és submís, doncs no cal exacerbar els ànims i treure el fuet per part del dominador, oi? Ara bé, a partir del moment que Catalunya ha iniciat doncs, un despertar i aleshores doncs, han pres un camí, que sabem on l'ha de dur, que és a la independència, lògicament és que no s'entendria de cap altra manera que el nacionalisme espanyol no reaccionés i es quedés de braços creuats. Clar, aleshores, automàticament, de la mateixa manera, que proporcionalment de la mateixa manera que puja l'independentisme, puja, per sort, molt menys, clar, el nacionalisme espanyol. I per tant, aleshores ens trobem que Ciudadanos puja, però no hi ha problema perquè nosaltres som molts més que no pas el PP i Ciudadanos Junts i fins i tot el PSOE. No?
Es bipolaritza, de fet, a l'escenari i passa
polítics. Sí, exacte. No? Perquè estem en una situació ara en què el tema clau és justament el convertir-se en un estat independent, i això passa per damunt de tot, perquè a partir d'aquí venen totes les polítiques socials que se'n desprenguin, oi? I pel que deies del baròmetre, un detall important és la caiguda en picat d'Alicia Sánchez Camacho, que és l'últim polític, és el més mal valorat de tots els polítics, està entre els dolents, que són en Duran i Lleida, i que suspenen, i el senyor Navarro.
Ho dius amb una alegria, això de Duran i Lleida.
Sí, home, és molt
perquè
saludable.
Perquè Espanya és el més valorat, era.
És molt saludable.
Era.
Home, de fet, es podria preguntar a Convergència i Unió si no perd aquests... diputats per causa d'una persona tan mal valorada com Duran i Lleida. Sí, sí. Pregunto,
és que,
eh?
Sí. No... És que si no, si dintre d'Unió no hi ha un canvi, allà sí que hi ha d'haver-hi una regeneració de dir, ei, som un partit que opta per la independència d'aquest país, o ens convertim doncs, en l'escolanet del PP. Si no hi ha un canvi de cúpula, a Convergència potser li interessaria molt més desprendre's d'aquest lligam, perquè és un llast a les eleccions, sobretot quan el senyor Duran i Lleida apareix i diu, primera, ell que es presenta com a alternativa a Artur Mas, i a més diu que hi està en contra de la independència. Aleshores, clar, si són dos, tenim el senyor Artur Mas que diu una cosa i el senyor Duran que en diu una altra i que comparteixen telenotícies, resulta, si més no, contradictori. Oi?
El Jaume feia que sí, quan parlava del Duran i Lleida amb Víctor.
Bé,
és que ha arribat un moment...
És que no és el seu lloc. És que...
no, jo crec que les properes eleccions ha d'anar a Convergència sola, però ja definitivament.
El senyor Duran i Lleida...
Jo, ja definitivament, ja ho veuràs com segur.
Jo no m'ho crec.
Bé, ja ho veuràs.
Ja ho veuràs. No, jo...
Ara s'ha confirmat que de les últimes eleccions, 8 o 9 diputats es van perdre per les declaracions del Duran Lleida, no pel Mundo.
Imagina't, em va perdre 12 i 8 o 9
és un misteri, ja saps, és un misteri, ja ho sé, de la naturalesa. Però no només el senyor Duran, sinó que va, la vinculació Convergència i Unió també és un misteri de la naturalesa que caldria esbrinar. Bé que ens queden pocs minuts.
Parlem de cultura, una mica, sí, que hi ha propostes animades, però clar, per un cap de setmana que probablement haurem de passar a casa, eh?
Bueno, ja ho veurem.
Ja ho veurem, ja ho veurem.
Ja ho veurem.
Esperem que no n'hi
hagi. Si ho diu en Molina, sí? Podem tancar. Si ho diu els altres, encara, perquè en Molina és més abrandat.
Va, propostes.
Jo volia fer un comentari, si em permeteu, d'un acte que es farà demà dissabte a les 12 a l'aula magna del Conservatori i que ha convocat l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, perquè vol engegar un micromecenatge, això que es fa ara, per poder senzillament subsistir. I demana que era una figura del simpatitzant i que el simpatitzant pugui aportar 10 euros anuals a la persistència, a l'existència de l'orquestra. A mi em sembla que, en fi, que estaria bé que en aquests moments que hi ha tantes dificultats, doncs, això tirés endavant i l'orquestra pogués...
Perquè realment l'orquestra té problemes, no?
Realment, en té molts, i per tant, el fet de que existeixi... A tu ja tens una anècdota que et va passar, que telefonant a informació de l'Ajuntament et van dir que no existia l'orquestra simfònica de Sant Cugat,
que no hi havia, i es va enfadar la senyora
del Vallès, i només faltaria que aquesta senyora que va fer tan malament la seva feina al final acabés tenint raó. Per tant, jo des d'aquí...
Demà a les 12. Demà a les 12.
De tota manera, a veure, la gent que no pot anar-hi demà a les 12, és obvi que connectant amb www, em sembla que és simfònica.cat, doncs, o santcugat.cat, perdoneu, ara no ho sé bé.
Escolta, mira, fem-ho més fàcil, que entrin a cugat.cat, nosaltres els posem l'enllaç, així tenim la visita amb nosaltres.
Es pot fer i ja està, no passa res.
Va, més propostes. Alguna pel·lícula que puguem veure a casa?
Una obra... d'un autor que s'ha revelat ara, perquè és un noi que tota la vida ha estat al món del teatre, que es diu Roger Penya, bueno, fill de la senyora Carulla.
Penya Carulla.
Penya Carulla, exacte. Abans no es posava, ara posa Penya Carulla, i que es veu que aquesta obra funciona com a director, que ja havia fet coses, però fins ara no ha aparegut d'una manera important amb un èxit personal, no?
I és important perquè és una obra que toca el tema, per exemple, és poder absolut.
Sí, poder absolut, sí, sí. Amb dos actors, suposo que l'obra val la pena que hi anem a veure-la, no?
I el dimarts vinent hi ha una presentació d'un llibre que jo l'he llegit i està molt bé, és molt interessant i a més té a veure amb tot això que hem parlat avui i que parlem sovint, que es diu L'invent de l'espanyolitat, que l'han fet una psicòloga que es diu Imma Grande i un primatòleg que viu a Sant Cugat, tot i que fa molts anys, tot i que és d'origen mallorquí, que és en Lluís García Sevilla, psiquiatre també, i parla de com es cuinen les enquestes, és a dir, de com es confeccionen les enquestes des del punt de vista hispanocèntric, de manera que sembli, és a dir, que ens inclinin en les accions i en les opinions en favor de l'espanyolitat. I el presenten a la Casa de Cultura aquest dimarts a les 8 del vespre.
Molt bé.
Hi ha un altre molt interessant,
digues,
ja estava programat abans i ara és actualíssim, que és sobre el corredor del Mediterrani, el dijous que ve, organitzat per Òmnium.
Molt interessant, sí.
És un personatge que
parla
molt bé el tema.
Qui parla, perdó? Perquè ara no...
Santiago García Milà.
García Milà, però és subdirector general de l'Autoritat Portuària de Barcelona, coneix molt bé el tema.
Estarà ple.
I, home, espero.
Estarà ple perquè és molt petit i es demana que abans la gent s'apunti perquè si no hi ha problemes. El dissabte a la Unió també hi ha un concert amb Solidari amb Parkinson.
Demà.
Sí, amb el Patricio de Novo, flautista, la Júlia Farell Llongueres, la soprano, i l'Eloi Jové, piano, sí. I tenint en compte que aquestes dues solistes van intervenir amb l'orquestra de l'ONCA amb un èxit fabulós, una demostració d'un nivell
on?
Al Teatre Auditori fa una setmana.
Sí.
Van actuar junt amb l'ONCA, ja actuen les dues juntes, amb un concert que en aquest cas és solidari amb Parkinson, però que vull dir que tenen un nivell, són dues noies d'aquí, tenen un nivell extraordinari. Estan treballant totes fora, perquè
però fora, exacte, no, la Patricia de Nó ha actuat com a titular durant un temps a l'Orquestra de Berlín i després ha estat...
Ara està a Bilbao.
Està a Bilbao,
està a Bilbao, no? I la Júlia està al cor de l'Òpera de València.
Escolti, doncs no serà per recomanacions, i qui es quedi a casa que llegeixi i vegi pel·lícules i... No?
Inclús el futbol.
El futbol a les 10 de la nit, Barça-Sevilla, i qui vagi al camp que s'abregui, perquè em sembla que seran aquelles nits gèlides. Jaume Pla, Víctor Alexandre i Eduard Gené, moltíssimes gràcies com sempre.
Bon dia.
Que vagi
bon
molt bé el dia, sobretot el cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Molt bé, molt bé.